retre-li el lloc a lateral esquerre, Sergi Barjuan. Recordaré aquella defensa...
Però quants títols va guanyar Coco?
Ni un.
Bueno, i aquest és el padrí que ens has portat.
Però atenció... Com és que l'has escollit? És que clar...
Home.
Però no era el Sergi Barjuan de la millor època, ja, eh?
No, era el Sergi que...
Ja que anava amb tacatà, eh?
No, era el Sergi que ja li costava arribar a casa a les franqueses. Però bé, en qualsevol cas... No, per cert, Sergi ara mateix el tenim a Israel jugant amb els Barça Legends.
Fixa't.
És a dir, que encara aguanta. I aguanta bé.
Sí, que això diu molt en favor d'ell, eh?
I el Coco també.
Recordeu aquella defensa, per ser aquell any, Joan Poquí i Roger Saperites?
Reisiger.
Cristian Ball.
Cristian Ball.
No, aquella defensa titular...
El Patrick Anderson i Coco.
Doncs mira, els titulars eren Puyol lateral dret,
sí.
Centrals, Cristian Ball i Frank de Boer, i esquerra, Coco, com una bala, amb el dorsal 23, pam-pam.
Per tremolar, aquella defensa.
Sí, sí. I, Toni... Tu recordes qui entrenava a Francesco Coco?
Hòstia, no ho sé, noi. A veure, Poquí, qui...
Charlie.
Bravo.
Charlie Reixac, bona tarda.
Home!
Hola, bona tarda.
Hombre, Charlie! El noi de Pedralbes i l'avi de Catalunya avui en dia. L'avi vull dir perquè té molts nets, no perquè sigui gran.
No, no, perquè sóc gran, també.
Charlie, mira, hem dit la primera pista del nostre mite i llegenda, que és el nostre padrí, hem dit que fumava dins i fora del camp. No sé, Charlie, si recordes haver-lo vist fumar, al Coco.
No, perquè diguéssim, home, he sigut una mica descarat. Jo crec que encara que tothom sabia que fumava i que potser mica els llavis davant nostre, doncs com a mínim no fumava. L'únic que fumava, diguéssim, dintre la dutxa, que això ho havia vist jo, i tothom ho veia, havia sigut el Corif quan havia acabat el partit, però això el Corif podia fer el que durava la gana, els altres
però com?
No tenien bula.
Charlie, com pot ser dins de la dutxa
fumar? No s'apagava?
No, es dutxava i treia el braç així, sense el cigarro perquè no se li mullés, i anava caient l'aigua.
Hòstia, boníssim.
Un geni fins i tot a la dutxa.
Sí, sí, tant.
Charlie, aquí hem estat comentant que va ser un futbolista titular, va jugar molts minuts, 20-33 entre Lliga i Champions, va treure el lloc a Sergi Barjuan. Com el recordes com a futbolista, Francesco Coco?
Bueno, un tio de facultats, tenia moltes facultats, era una mica, com diria jo, marcant, era un bon marcador, perquè era el fiu italià, tu saps que els defenses en aquella època, doncs, marcant bastant a l'home, no pujava poc a la banda, però clar, una mica vam tindre que buscar en aquella època, no és com aquest any que deien que hi havia calés i el Barça ha fitxat a molta gent. En aquella època el Coco seguia barallat, em sembla, amb l'entrenador que tenien allà.
Del Milan, sí.
I llavors va dir, escolta, doncs mira, van tocar, escolta, no voldria un pas per anar a la fitxa que jugués aquí a Barcelona? I jo vaig dir, amb la gent que teníem, dic, bueno, pues un any xerit i que després ja en parlarem, no? Però nosaltres vam anar buscant a molta gent, diguéssim, doncs, com el cas de Bonano, gent que quedava lliure i que pogués vindre, no? Perquè, diguéssim, no,
bueno, no
pot fitxar ningú.
Una mica, Charlie, com aquesta temporada, no? Que tots són cedits i al final, amb els pocs diners que hi ha, doncs s'ha fet l'equip que s'ha fet. No sé, què et sembla aquest any en la plantilla confeccionada al primer equip del Barça. Com la veus?
Home, jo t'ho dic en sèrio. Parlant del que s'ha parlat, de que no havia un duro, que no sabien com fer-ho, i bé, veient l'equip que s'ha fet, és un miracle, perquè jo crec que el Barça actualment té una plantilla molt completa, i tens que tenir en compte que com a mínim han canviat 15 jugadors, vull dir, en un any o un any i mig. Clar, això és molt complicat, no? És molt complicat. Llavors, perquè és una mica miracle, no sé, sense calés fer totes aquestes operacions, és bastant complicat.
Series optimista, doncs, Charlie, de cara a aquesta temporada pel que fa al Barça a nivell de títols i, sobretot, a nivell de competir a Europa, que és el que costa més.
Sí, home, jo et dic una cosa. Jo crec que el Barça, en aquests moments, té un equip bastant competitiu. Ho ha demostrat amb aquests primers 4 partits de Lliga, que se li ha posat la cosa malament al camp de Villarreal, guanyant 2-0, perdent 3-2 i remuntant. Ahir, concretament, el mateix. I jo estic una cosa, estic convençut que els equips que juguin bé futbol veurem un Barça... amb nivell. El que passa que els altres equips com Osasuna o Getafe són equips complicats perquè juguen poc i deixen jugar poc, i llavors amb aquest aspecte el Barça pateix una miqueta més. Però de tota manera el Barça té aquest plus que no tenia l'any passat, no? Que les coses li van malament i té aquest plus per poder remuntar.
I Charlie, a mi que m'agrada preguntar molt als amics què fan un dia normal, com és un dia normal de Charlie Reixac ara?
Bueno, avui ara podríem dir, i la gent dirà, bueno, hem tornat de vacances, estàvem a la costa o estàvem a muntanyar, i ara avui comencem a fer un dia normal, no? Que és una mica, doncs vaig a veure els nets, els porto cap aquí, els porto cap allà, faig quatre coses que tinc que fer, vaig un dia amb bicicleta, un dia jugo al tenis, i ja torno una mica a el que faig durant tota la temporada.
Bueno, escolta, escolta, Charlie, t'esperem un dia aquí a l'estudi.
Home, jo ja confio que el dia que jugui contra el Madrid, que si vam cridar...
No, això sí, però potser et farem venir algun altre dia, perquè tenim, tenim Champions i nosaltres saps que ens encanta que vinguis.
I que el Charlie ens digui...
És que l'altre dia em veu trucar i per dir per vindre, dic, home, jo segurament vindré cap aquí a Barcelona avui, no? Dic, si no hagués vingut aquí a la ràdio. No,
ja, escolta, això és casa teva. Aquí, quan vulguis, vens, que nosaltres ja saps que en fi, que això és casa teva, és que tenim gran estima.
No, que li podríem...
Moltes gràcies.
No, Charlie, que et volíem fer la pregunta que estem plantejant els oients avui, perquè sempre plantejarem una pregunta. Avui la pregunta és, a qui trobaràs menys a faltar?
Menys.
Menys, eh? Bueno, menys. A Dembélé. Jo... Espera, que et dono quatre opcions. Dembélé, sí. Ansu Fati, Eric García o Abde?
Mira, jo soc de l'opinió del Dembélé, no? Perquè, diguéssim, és un jugador que ha estat aquí 5 o 6 anys i pràcticament partits jugats, gols fets, no ha creat les expectatives que havia creat, no? Però vaja, jo els que trobo a faltar, em trobo a faltar més, per mi és l'Ansu Fati, i després també l'Abde, perquè és un jugador diferent. És un jugador, que la gent pues no té, com dir, no té cartell, potser, però és un tio que fa coses que no fa ningú, m'entens? És molt habilidós, i bueno, jo pensava sincerament que es quedaria aquí, eh? Però bueno, i a l'altre, Ansu Fati, que és un jugador, doncs que a la veritat sigui que després de la lesió que va tindre, tampoc li va jugar amb continuïtat, no? Allò de dir, pues jugo un partit sencer, o mitja part, ha jugat estona, 5 minuts, 10 minuts, i així és molt difícil de veure si un jugador està per fer les condicions.
Escolta...
Per tant, li desitjo...
No, disculpa, no, és que anava a preguntar, ens has definit els que han marxat i els que han arribat, el que més et genera il·lusió i el que menys, t'atreviries a dir-ho o no?
Home, jo crec que espero i desitjo que el jugador de nivell és el portuguès, no? És un jugador que...
El Joao Félix o el Cancedo?
No, el Joao Félix.
El Félix.
Sí, home, saps què passa? Jo tinc, per deformació professional, sempre vinc endavant, saps què ho dic?
Ja,
vinc endavant, no? Per això et pago per Ansu Fati i l'Abde, no? Però vull dir que és un jugador important, un jugador que si s'acopla aquí pot jugar perfectament bé, és un tio que pot jugar d'estendat a l'extrema esquerra, davant de centro, i, bueno, l'avantatge també que té aquest Barça amb aquest fitxatge és que, per exemple, si un dia juga el Lewandowski i després plega i juga aquest, jugant 11 igualment, a la manera de jugar d'un o a la manera de jugar l'altre, són totalment diferents. Per tant, jo crec que és un jugador que espero que encaixi bé aquí a Can Barça.
Bueno, Charlie, t'esperem un dia aquí a l'estudi. Moltíssimes gràcies.
Una abraçada, Charlie.
Gràcies, Charlie. Hem tingut que salvar l'apadrinament de Coco trucant al Reixac.
Home,
noi.
Millor que ell, era impossible que algú ens parlés perquè ell el va tenir al vestidor i el va fer participar, compte, eh? I no sé bueno, com es dirigia amb ell, per cert, no sé si amb quin italià...
Coco. Tampoc podies usar el Coco de Barrio Sésamo i tampoc hauria passat res.
A tot això també deixeu-me saludar el tercer convidat que ens acompanya, en aquest cas des de la distància, però que per mi és un plaer, que no és altre que el gran Lluís Carreras. Què tal, com estàs, míster?
Hola, Toni, què tal?
Benvingut!
Quin susto m'ha fet l'Edgar quan ha començat a parlar de fumador lateral. Diu, hosti, no. I no he fumat en ma vida. Diu, bueno.
No
tinc el prestigi de Coco.
No, jo crec que no he fet cap cigarret mai, no? Has provat el tabac, Lluís?
No.
Ni a Sant Pol, allò a la platja, eh? No.
No, que va.
Que per cert, el Lluís ara mateix no el veiem, però hi és amb nosaltres... És molt elegant i, de fet, és fan dels colls maus. Un dia hem de parlar de moda, Lluís, eh? Amb la mitja...
Amb la
gent del Versió.
Bueno, tenim un...
De moda, de tot, del que vulgueu.
Bueno, si no pararem de parlar de coses, escolta, jo, a mi em fa molt feliç que Lluís Carreras ens acompanyi cada dilluns per analitzar moltes coses, a veure de l'ètica que tenim, que ens dona temps a abordar.
Sí.
Però, si et sembla, per començar, tenim una última hora... Bueno,
de
tenim
fet,
dues.
De fet, tenim dues últimes hores, perquè és un programa, Amics de Vicenta...
Sí, a favor.
és un programa obert, amb la porta tant de sortida com d'entrada. Aquí no es tanca mai amb candau. I hem citat aquí el nostre amic Roger Saperes, que poques persones estan tan ben informades com ell, i ens arriba una ultimíssima hora amb clau selecció espanyola masculina, en clau Morata, hi ha hagut comunicat i declaracions.
Sí, perquè estan concentrats des d'avui els jugadors de la selecció espanyola convocats per Luis de la Fuente a la ciutat esportiva de les Rozas. Hi havia avui previst el primer entrenament de portes obertes i abans a la sala de premsa s'ha concentrat tota la plantilla i en nom dels capitans ha parlat Morata, que és un dels capitans, com dic, de la plantilla, i ha fet aquest discurs sobre la situació de la selecció espanyola femenina de futbol i la situació també al voltant del cas Rubiales.
Queremos lamentar y expresar nuestra solidaridad con las jugadoras que han visto empañado su éxito. Queremos rechazar lo que consideramos unos comportamientos inaceptables por parte del señor Rubiales, que no ha estado a la altura de la institución que representa.
Doncs, per tant, al marge de Borja Iglesias, no havíem escoltat altres futbolistes, avui ho han fet per boca d'Álvaro Morata, capità de la selecció espanyola, parlant avui en representació de la resta de jugadors.
No ha quedat sorprendido com va quedar l'entrenador, que va quedar com a sorprendido del que va passar amb el senyor Rubiales. Ha quedat molt... que ha corpresa, aquell home, no sabia si aplaudir o no aplaudir,
va aplaudir una mica, i va quedar les mans vermelles,
sí, exacte,
però després va dir,
què
ha passat, què ha passat aquí, no me n'he donat jo,
no sé què m'ha passat, estoy como desorientado, no sé què
m'ha quedat, com trasbalsat,
una possessió infernal, jo crec que el va posseir, no sé,
Satanàs,
que per cert, Satanàs en persones.
Jo també recordo aquelles imatges de la porta el 2008, el recordes, a Manchester, insultant a l'àrbitre, que després va anar al gol a gol i va dir...
Et dic una cosa, no em reconec.
No em reconec.
Et dic una cosa, jo hauria fet... Jo estava a Old Trafford aquell dia, tinc una premsa... No, de fet, ho vaig fer. El mateix, en la jugada del penal a Messi, que li fan, em vaig aixecar igual que a la porta, igual. Sí, sí, de tot.
Hola, soc el Woody Allen. Ara que he sentit aquestes declaracions, jo la veritat és que no entenc tot aquest enrenou, només per un petó.
Sí, has fet unes declaracions. No sé què vens a comentar del cas Rubiales, perquè al final opines de tot.
A les noies joves s'ha de tractar amb naturalitat, se'ls ha de donar escalfor. Jo vaig fer amb la meva filla. Amb la Xina, amb la Saonyi, i l'altra també, la més petita.
És que és igual, no vull que entres en detalls.
Amb una em vaig casar i amb l'altra la seva mare estava... era boja. I estava molt millor amb mi, perquè jo li donava carinyo.
No,
és un piquito, no? És una cosa carinyosa. Sou molt
piquitos. Ja, suficient, Budi.
Parlant de la selecció espanyola, ara parlem d'un ex-selecció espanyola, Sergio Ramos, 18 anys després, torna al Sevilla.
Però si no el volien ni veure, no? Sevilla, com és que torna?
Bona declaració, perquè de fet Sergio Ramos, jugant amb el Madrid, viatjant al Pizjuán, va fer segons quins gestos que no van agradar gens a la parròquia sevillista. I aquest, precisament en aquesta línia, és el missatge que ha enviat Sergio Ramos a la seva antiga barra nova afició.
Hola, sevillistas. Hoy es un día muy especial para mí, muy emocionante. Por fin vuelvo a casa y estoy deseando, ¿no?, de que llegue ese momento de volver a sentir la camiseta del Sevilla y ponerme este escudo nuevamente en el pecho. Han pasado 18 años desde que me fui y bueno, creo que he cometido errores y quiero aprovechar también la oportunidad para disculparme en primera persona y pedir perdón a cualquier sevillista que se haya sentido ofendido por cosas y gestos que pude hacer en su momento. Yo creo que estamos todos en el mismo barco, que somos todas la misma familia.
Arreglant una mica el que en el seu dia va
dir. Desaguisado.
Però quants anys té?
37.
35.
Ah, i com és que es pot incorporar, Sergio, si el mercat no...
Perquè un futbolista que queda lliure o està a l'atur pot incorporar-se a qualsevol club quan vulgui. De fet, havia rebut una oferta de l'Aràbia Saudita, del club on juga Karim Benzema, per aproximadament uns 50 milions nets per temporada, si es comprometia a jugar-ne dos. Ara el Sevilla anirà jugant, bueno, cobrant un 10% del que anava a cobrar a Aràbia, per tant fa un gest important, i torna després de molts anys a la que va ser casa seva. Veurem si arregla el Sevilla, perquè ha de jugar un partit contra l'Atlètic de Madrid, i de moment van últims. El que sí que ens agrada molt recordar, encara que queden mesos per Nadal, és aquell missatge que va dir, desitjant-nos a tots el bon Nadal, Merry Christmas.
Hi, we hope all of you have a great time playing football at Real Madrid Foundation School. Merry Christmas and Happy New Year.
He de dir mica empatitzo amb el seu anglès. Francament, no vull riure.
No, clar, perquè... jo estic al mateix nivell.
Francament, perquè recordarem aquella anècdota amb Pep Guardiola.
Sí que vull riure una mica.
I per tant no ens posarem amb Sergio Ramos. Molt bé.
Bueno, més coses. Parlant d'un dels protagonistes d'ahir, Joao Félix, primer de tot, li preguntaré a Lluís Carreras, entrenador de futbol, exjugador del Barça, jugador de fet, de molts
mister,
altres.
El míster.
La pregunta és, Joao Félix,
digue'm,
de què juga?
Juga en una posició...
Sí, per això.
Sí, no. En la nomenclatura Barça, on juga Joao Félix, no hi ha cap nom, perquè ell és un mitja punta. I el Barça, estic cansat de repetir que, sisplau, que no diem a Oriol Romeu que és un pivot, perquè els pivots juguen a bàsquet, és un mig centre. Per tant, Joao Félix o jugarà d'extrem o d'interior. No pot jugar d'una altra cosa, a no ser que en algun partit Xavi el faci servir de fals nou, o sigui, substituint a Lewandowski. Hi ha moltes posicions. La problemàtica és que no és un jugador específic d'una posició nostra. O sigui, no és d'interior específic, no és mig centre específic, no és extrem específic, no és davanter centre específic. Per tant, li veig un encaix complicat, li veig que Xavi tindrà molta, molta feina, i potser m'equivoco, però no el veig un primer espasa titular.
Què dius? Però escolta, el Charlie Reixac deia que dels fitxatges que més li agradaven
era
el portuguès.
Hi ha futur.
Perquè ja m'estaven apuntant.
Ja l'he dit...
No, és que ja m'estaven apuntant de converses amb el Charlie que, per exemple, discrepa de Gundogan, que si voleu un dia ja també en parlarem.
A Gundogan, sí.
Però al Charlie li agrada molt aquest Joao Félix. Tot i que, Lluís, tal com dius...
És un fals jugador.
Tindrà fe... Bueno...
És fals jugador.
Bueno, tindrà feina a fer-lo... No, fals...
Fals.
Sí, Lluís, l'únic que pot jugar, entenc jo, és en el sistema aquest que fa el Xavi ara, amb un 3-4-3 amb el quadrat, a l'esquerra, igual que a vegades jugava a l'Ansu Fati una mica per dintre perquè entrés Àlex Valde, i és l'única demarcació que li veig, així, en la forma de jugar actual del Barça de Xavi.
Sí, jugant el que deia una mica el Lluís, no? Que si jugues amb un 4-3-3 puguis jugar d'extrem per l'esquerra també, o de fals nou, però afegint aquesta posició una mica del quadrat a dalt, no?
Això com ha anat? Perquè es va enamorar, es veu que sempre, ja ho tenia des de fa molt de temps, Edgar, el president Laporta al cap, amb Joao Félix, aquest enamorament d'on li ve, o que es van conèixer en un casament, o...
Joao Laporta, d'entrada, no ha coincidit mai en un casament de Joao Félix, encara que podrien, perquè el representant de Joao Méndez és molt amic de Laporta, li recorda molt a Johan Cruyff.
Totalment.
No tant físicament, perquè físicament recorda més a Modric que no pas a Joao Félix.
Però és que el veig, a veure, és com dos gotes d'aigua.
Sí? Vostè veu a Joao Félix, veu a Cruyff.
Veu a Cruyff. Totalment.
I la gent dirà...
No serà que fuma.
Clar.
El Joao Félix.
A la dutxa, amb el braç a fora.
Jo crec que a Lisboa alguna cosa...
Però què li veu? Què li veu?
En qualsevol cas.
Que si fos un pollastre me'l fotria.
Però a veure un moment, expliquem això. O sigui, el Joao Félix ve al Barça perquè Xavi el demana o perquè la porta li recorda...
I la gent preguntarà en què el recorda, no? Doncs segons ja la porta el recorda en el canvi de ritme, la figura estilitzada, la forma d'encarar els rivals en moviment, la passada interior, la qualitat per donar i fer gols i alguns gestos a l'hora de conduir la pilota. Hem de dir, molta gent diu, val, la porta està enamorat de Joao Félix perquè li recorda Cruyff. I la gent preguntarà, i quan i per què es va enamorar Joao Laporta a Johan Cruyff? Ens hem de remuntar, vostè se'n recordarà, senyor Vicent Martí, l'any 1973, quan Johan Cruyff arriba al Barça com a futbolista, Joan Laporta aleshores tenia 11 anys.
Sí.
I Joan Laporta va veure aquell jugador i no només li agradava futbolísticament i el va enamorar veure al Camp Nou, sinó que a més es pentinava com ell en aquell moment, Joan Laporta anant a l'escola.
Totalment.
I va ser tal l'enamorament que després ha sigut assessor del propi president i Joan Laporta ara és un dels membres del patronat de la Fundació Johan Cruyff i sempre porta el Cruyff al cap, fins al punt de que jo crec que això ha influït pel president. El president li ha dit a Joao, oye, si vienes aquí al Barça, sempre deia una cosa al president quan venien jugadors, escolta, aquí per guanyar-te l'afició has de parlar català.
Has de parlar català.
I el Joao Félix li ha dit això i li ha dit 14. I has de portar el 14.
Pues el
Johan, perquè era el dorsal de Johan Cruyff.
Català poc,
A casa, a la intimitat. A la intimitat.
I, no sé.
L'anunci, aquell del tabac.
Sí.
Digues, Lluís.
Ha de dir una altra cosa molt important, Joao Félix. Quan vagi la selecció li ha de dir a Cristiano, Messi és el número 1, tu eres el 2. Allà on segur que es guanya l'afició.
Això està ben vist.
Bueno, a veure si
s'atreveix.
Quan va arribar Neymar al Barça... No, Neymar quan va arribar al Barça l'estiu del 2013...
Sí, ja me'n recordo, ja.
Us en recordareu? A la roda de premsa
sí,
li preguntaven... Oye, Neymar, tu, oi com has venit al Camp Nou? no, el mejor es Messi, yo soy el segundo. I cada resposta deia, primero es Messi. És a dir, tenia el discurs molt ben après, després, evidentment, s'ha torçat la cosa.
Però en el cas de Joao Félix, de qui ho ha de dir que és mejor? Lewandowski. Perquè, clar, ara... clar, la cosa està
millor. Va fer un gol,
sí, bueno, ara en parlarem. Aquí hi ha una qüestió, Roger, que m'agradaria que ens expliquessis, sí, juntament amb el Poquí, que és... el contracte de Joao Félix, que no s'acaba d'entendre, un contracte, bueno, s'acaba d'entendre pels números que han aparegut. Què ens pots explicar d'aquest contracte?
Doncs mira, ho explicava també ahir la Marta Ramon, el tu diràs. Joao Félix, el Barça, el que li paga són 400.000 euros
a l'any.
A l'any, això és el que li paga
nets.
I el Barça dijous li va dir a la Lliga, escolta, el
que li... nets, nets, els 400.000 són nets, és a dir, el Barça li costa 800.000 i nets percep 400.000.
Doncs seria aquesta la quantitat neta que rep Joao Félix, i li diu a la Lliga, escolta, la fitxa que tindrà Joao Félix és de 400.000 euros. I la Lliga li diu, home, tenint en compte el que cobrava l'Atlético, que estaven 5-6 milions d'euros, sí, a mi em sembla això molt poc, no t'ho accepto. Llavors, el que fa la Lliga és dir-li, et computarem entre 3 i 4 milions d'euros perquè considerem que no és normal que un jugador passi de cobrar 6 milions a cobrar-ne 400.000. I, per tant, el que li computarà a nivell de fair play al Barça, Joao Félix, estarà en això, en els 4 milions d'euros. Però, és més o menys en 3-4 la meitat del que cobrava l'Atlético, perquè la Lliga el que pensa és de dir, molt bé, la fitxa que li donaràs és aquesta, però per algun altre cantó potser estàs intentant que cobri alguna cosa i que no et computi com a fair play.
I Joao Félix,
una rebaixa tan bèstia, no me la crec, i per tant, encara que li paguis tan poc, el que...
I la pregunta, Joan, la pregunta, Roger, Joan, no sé si el Lluís té alguna dada al respecte, tu deixes de... Vull dir, un jugador deixa de guanyar...
Perquè ell vol venir al Barça, perquè s'estima el Barça.
Aquí hi ha un jugador del Barça que no està dient
ara
que havien cobrat molts diners
ara
i s'han baixat el sou per estar a Catalunya perquè estimen el Barça, estimen Catalunya.
Bueno, jo no m'ho crec.
Jo no m'ho crec.
Jo és una cosa que vull saber, i potser és que l'Atlético... potser li està pagant una multarada a l'Atlético, però que jo no crec que passi de cobrar 6 milions.
Jo tampoc.
Que el Barça li paga això, perfecte, però jo crec que o l'Atlético li paga una part, o aquí també penso que Mendes aquests dies ha mogut el tema de Cancelo, d'Ansu i de Joao Félix, i que per aquí...
Jo el que crec
millor arriba, millor abajo.
Jo estic una mica com la Lliga, és a dir, en aquest sentit, jo no em crec que Joao Félix, si no és creïble que passi a guanyar pues, de 5 milions a 400.000, no és creïble, no, perquè el jugador té una cotització. Jo el que sí penso que pot haver un pacte entre el Barcelona i el Madrid per traspassar-lo la temporada que ve, i en aquell moment ja se li actualitzarà el salari de la forma convenient. També. Això és el que jo penso que pot haver. De tota manera, en aquest mercat el que ha sortit més beneficiat és Jorge Mendes, Més que el Barça, el que està molt content i aplaudint els jugadors és Jorge Mendes. Per tant, és un fitxatge, del Barça que jo no sé si acabarà sortint bé o no, esperem que sí. Suposo que el Xavi busca la manera d'incorporar-lo.
Però Xavi el volia o no el volia?
Aviam.
Jo crec que com a petició, no?
No era una prioritat.
Ara, també et dic, en un moment hi havia l'opció de que en el Xavi li colessin, entre cometes, o el Barça fitxés, o a Neymar o a Joao Félix.
Ah, no.
Entre aquests dos...
Home.
Xavi, però per què aquests dos?
Perquè són dos futbolistes que...
Però Neymar, un dia parlant amb el Reixac, quan perquè estava al Paris Saint-Germain, em deies que el Neymar ja arrossega els peus per la gespa. Va dir, no ha de tornar.
Però era una oportunitat de mercat, el jugador s'oferia al Barcelona, i el Barcelona el podia fitxar per unes condicions molt favorables, teòricament, perquè el futbolista estava demanant venir. I aleshores es considerava una opció, a part que el seu representant és Pinisa Javi, molt amic del Joan Laporta, i per tant hi ha aquest vincle. I era o aquest, o Joao Félix per reforçar la davantera. I entre aquests dos, jo crec...
Joao Félix, i tant.
Si fos una dona... Xavi preferia Joan Félix. Joao Félix.
Si fos una dona, jo li fotia
o preferia en Sofà. O preferia en Sofà.
Jo aquí tampoc poso la mà al foc, perquè...
Jo... No, dic Xavi, si preferia... Xavi. O tampoc, Xavi perquè no li acaba de fer. No.
Els minuts que li ha donat, aquest any anterior.
I jo el que veig és que després de que li sortís Dembélé i li diguessin també que acabaria sortint Abde per acabar de fer forat per Cancelo, que també és un jugador que sí que ell volia sí o sí, veient que perdia dos jugadors... Sí que llavors va dir, bé, si he de perdre tants efectius en atac i bé en bones condicions, doncs ho acabo comprant. Però no era un jugador que ell hagués dit, vull en atac a Joao Fèlix, això no.
Escolta, ara entrarem en parlem de Gavi, l'orella, que hem d'explicar, i que, escolta, quina manera de grapar una orella, tu. Tu quan vas a urgències, la cosa ho fan molt més delicat i molt més... Però aquí, ahir va sortir el doctor...
Jo em vaig desmaiar. Veure la imatge de l'orella, i em vaig...
Igual que la meva senyora, va caure un rebatut.
Igual.
Van haver de donar
pena. Recordo com a Puyol li feien el mateix a la cella, que crec que pot fer encara més mal, i a més amb una grapa i sense anestèsia. Vinga, pim, pam, i no es queixa ningú.
Jo et dic una cosa, a mi em passa ahir el Gavi, que se m'obre l'orella d'aquella manera. I ve el Poruna, i em fot la grapa, i caic desmaiat, i m'han de treure del camp.
Perquè tu no ets home.
Bueno, no ho sé.
Com que no és home?
Jo no sé, el Lluís Carreras si ha viscut situacions d'aquestes, però, hòstia, quin aguante, no? Vull dir, és que ho trobo, o sigui...
No, alguna grapa sí que m'havia fotut al cap, però, a més, i encara discutim a Gavi? O sigui, encara que és el jugador més jove que ha anat...
Aquí volia anar a parar jo.
I encara algú el discuteix amb el que dona el Barça? Hem de parlar, o hem de diferenciar a vegades talent i cracs amb jugadors que donen un rendiment del 200% pel Barça. I és que a Gavi hem de recordar l'edat que té. I amb l'edat que té ja porta 100 partits. I això no ha passat mai a la història del club. A veure... Tan dolent no serà, eh? Que el discutim, no
però això és el que volia preguntar-vos als tres, i també, evidentment, a l'Edgar. Què passa que de cop i volta, no sé d'on surt, una corrent, que ara Gavi
no encaixa.
Quan a mi, per mi, és un jugador indiscutible. Sí, sí. Que és...
De dintre del club.
O sigui,
perquè, és un
per què?
Perquè és un interior diferent del Barcelona. El Barcelona fa... un interior que la seva ortodoxia és diferent a la de Gavi. I el Gavi és un jugador que combina perfectament el talent natural, que jo crec que el té, el talent natural, perquè jo l'he vist jugar, no va jugar massa al Barça B, es deia en aquell moment, però va jugar va fer algunes estones i a mi em va semblar un jugadoràs. I té aquest talent, té aquesta capacitat de crear joc que tenen els interiors del Barcelona. En canvi, quan arriba del primer equip, s'ha vist obligat a fer una feina més... no de contenció, però més d'equilibri, això que es diu equilibri ara, que és de pressionar molt, prendre pilotes, i això ho fa per la seva entrega natural. I potser hi ha gent, em consta, ho sé, de dintre del club, que no l'acaba de veure per això.
Tu què creus? Perquè abans, o sigui, l'any passat era un dels grans...
El caràcter, era la passió, era el
home Barça,
que posava el cap amb una bota del contrari i jugava al coll, i ara tot això ha canviat, ara ho veiem
a mi em sembla un tros de futbolista, el que passa que crec com el Puquí també, que crec que té un perfil diferent potser a la resta de migcampistes, que Xavi sempre parla, no?, una mica de la pulcritud dels futbolistes, jo tinc la sensació que ara mateix si ha de jugar amb quatre migcampistes i estan tots en condicions, els quatre que juguen són Romeu, De Jong, Pedri i Gundogan. Jo crec que en un 11 de gala, els quatre que juguen són aquests. I crec que el que té, perquè quan defineix a Pedri i Xavi, per exemple, la pedra filosofal, és el pal de paller, i quan parla de Gavi diu que és un cor amb potes. És a dir, jo crec que de Gavi el que destaca és aquesta empenta que té, que és un perfil diferent a la resta. Llavors crec que està això, que si hi ha alguna cosa crec que a Xavi no li agrada de Gavi és que és una mica desendreçat tàcticament, o sigui que a vegades va com un tabalot.
Bueno, però ara perdona,
jo crec que això també té la seva part positiva, que és que contagia i té una energia que moltes vegades...
Bueno, però no creieu, ara sí que ja vaig amb el primer comentari que no agradarà a alguns, però no creieu que el que primer s'ha d'endreçar és Xavi amb la seva manera de jugar?
Ja hi som.
Perquè jo encara no sé a què juguem.
Jo crec que ha de millorar coses.
Però ell,
sí, sí, que ha de trobar les tecles. Sí,
clar, a mi em fa molta gràcia, no sé què em pensarà el Lluís Carreras, s'ha d'endreçar aquest jugador, s'ha de posar... No, però ahir el Barça, a mi em va semblar un caos absolut. La primera part no ens en van fotre tres de miracle, perquè era l'Osasuna. No sé com ho veus, Lluís, però sí, tàcticament...
Evidentment,
no sé.
Xavi està aprenent, és que Xavi està aprenent. El que passa que està en el millor club del món i ha d'aprendre molt més ràpid que uns altres entrenadors que comencen per primera ref, segona divisió, que inclús se'n van a l'estranger amb lligues menors. I ha d'aprendre, no sobre la marxa, no, abans que la marxa. Què passa? Que tampoc pot escollir, o sigui, ell la manera de jugar. Ell quan va venir aquí tenia la idea de jugar amb aquest 3-4-3 i sobretot amb els dos extrems, que els dos extrems eren la pedra filosofal més que el mig centre. Què passa? Que clar, que si l'extrem, com la patata d'en Dembélé, no et desborda, doncs el sistema se te'n va. És que se te'n va. És que ja no tens sistema, perquè ho jugues tot als extrems. Llavors, vinga, va, anem a posar el quart centrocampista. A mi m'agrada això, m'agrada. Ara bé, has de triar molt bé aquest quart centrocampista. Xavi, reconegut com a millor centrocampista del món, li ha d'agradar jugar amb peloteros, com deia Johan. I crec que la inclusió de Gavi en aquest equip, per mi, és bàsica i és fonamental. Ara bé, Què va passar, per exemple, ahir amb altres partits? Un, que de moment ens costa molt atacar a una defensa que està en carrera i nosaltres hem matat estàtic. Per què? Perquè no tenim extrems amb desborde. I dos, que no acabem de controlar els partits amb la pilota. I això sí que no pot passar quan juguem amb quatre centrocampistes.
Clar, és aquí el Roger.
Un moment, que tinc una pregunta pel Saperes. Gavi està inscrit oficialment a la Lliga de Futbol Professional? O només ho està per ordre judicial?
No, jo crec que ara el club l'ha inscrit ja. Sí, és a dir, sí. Fins ara estàvem amb unes mesures cautelars que si queien no havia entrat per fair play. Però ara, amb els moviments que ha fet el Barça, ja l'ha pogut inscriure. Per tant, ja pot estar tranquil.
Amb el dorsal que duia Xavi, que és el 6?
Sí.
Que almenys doncs, espero que el defensi en condicions. Sí, sí. Però sí que Xavi està obsessionat, com també Johan, amb el juego de posició. I és el que diu el Roger. El que no li acaba de veure clar o no acaba de confiar en Gavi és perquè el camp no s'acaba de posicionar. Per mi, un dels aspectes que... condemnat a Pablo Torre. Ara parlem de...
Però no creus, perdona, i ara vaig a publicitat, però que Gavi, o sigui, clar, no juga en un lloc està perquè ha d'anar, com t'ho diria jo, arreglant les pèrdues de pilota que fan d'altres. És a dir, per exemple, havia d'anar tapant forats. Sí. Per exemple, hi havia una contra de l'Osasuna que Cancelo estava, havia anat a saludar uns aficionats, no hi havia lateral, i va haver de baixar Gavi a tapar el forat. És a dir, Gavi que es dedica una... és el que es dedica.
Mira, de fet, això
a tapar tots els forats.
Fontanero. Moltes vegades és útil ara això, però crec que d'altres, i de mutu propi per aquesta empenta que té, llavors desendreça una mica l'equip, i crec que és una de les coses que Xavi...
Això del futbol és molt difícil.
Però això és bo o és dolent? Desendreçar.
Jo crec que és bo.
A mi ell m'agrada, és a dir, és que a mi em sembla un jugador molt bo, però...
Bueno, però ara ja l'estem qüestionant.
També tinc clar això, que si estan tots i ha de jugar amb quatre migcampistes, d'entrada jo penso que el que sacrificarà és amb ell.
O sigui, jugarà abans Oriol Romeu que no...
Jo crec que jugarà amb Oriol Romeu sempre i De Jong, en aquest quadrat que dibuixa Xavi, al darrere amb De Jong i Romeu, i al davant, quan els tingui, amb Pedri i Gundogan.
Jo el que vull veure, perdona, si ara que ha vingut Cancelo, que és per mi és un lateral dret titular clar, el Barcelona no tenia un lateral dret titular clar, i jugava la temporada passada Koundé, abans Araujo, perquè són bons marcadors. Jo crec que en la temporada que està fent Koundé s'ha guanyat jugar al central, perquè quan ara mateix si treus a Koundé la cagues, perquè està fotent uns recitals de central brutals. El problema serà quan torni Araujo, perquè Cancelo jo el veig un lateral dret titular, i amb els dos lateral drets potents que té el Barça, amb Cancelo i Valde, el que jo no descarto és que Xavi vulgui tornar a un 4-3-3 més ortodox, més Barça, i en aquest 4-3-3 tinc la impressió que el sacrificat al mig del camp seria Oriol Romeu.
Què en penses, sí, Lluís?
Sí.
Tinc dubtes que vulgui tornar en els extrems perquè no en té. Tinc dubtes, però com molt bé diu Joan, de que sí que aquests laterals, Cancelo i Valde, faran d'extrems. Per tant, no podem jugar amb atac estàtic, perquè si algú no tenen és desequilibri l'1 contra 1 amb espais curts, sinó amb espais llargs. I segueixo pensant, complirà el mig del camp. I per rematar lo de Gavi, és molt important en defensa, però el desendreça en atac. Per què? Perquè corre massa, s'acosta massa a la pilota i moltes vegades ha d'aguantar la posició. Però escolta'm, és que això ho pot aprendre, és que això ho ha d'aprendre, sí, que sí. No té 35 anys. Se li ha d'ensenyar,
eh? És que en té 19 i ha fet 100 partits.
Sí, no,
futbolísticament, jo crec que genera dubtes, però que no genera cap dubte és la impressió que ens va fer la seva orella grapada.
Tremendo.
No, sincerament, per a preciosos com jo, jo vaig haver de veure com...
Van pitar falta de Gavi, en la jugada. La jugada aquella és tremendo.
Collons,
li obren l'orella, li foten una agressió, perquè jo vaig veure en seguida, veient per DAZN, que té d'haver de veure la tele del partit per DAZN, agressió a Gavi.
És que va ser un cop amb l'orella.
Va ser un cop.
A Gavi. Gavi va donar un cop amb l'orella.
Sí, va ser Gavi, li va faltar l'altre amb l'orella. Era escandalós.
Quan vam veure aquella orella tallada, tots vam dir ràpid que vingués un metge. Va sortir Ricard Pruna i va grapar-ho, però nosaltres aquí tenim el nostre especialista, metge capçalera, el doctor Miquel Kerr, que és director del servei d'otorrinolaringologia de l'Hospital de Sant Pau. Bona tarda, senyor Kerr.
Bona tarda,
benvingut al Versió en aquesta última hora que estrenem avui. Vam veure una cosa esgarrifosa i parlàvem aquesta tarda, i una cosa que encara m'ha semblat més surrealista, que crec que has dit que té por de que al Gavi no li quedi una orella amb bròquil. Què vol dir això?
No, tinc por no, que en aquest tipus de lesions el que s'ha de vigilar, i això ho farà segur perfectament bé el Servei Mèdic del Barça,
sí?
És de que no hi hagi una complicació que és la necrosis del cartílag. I això és una cosa que...
Això ha sonat fatal.
La necrosi del cartílag que ha sonat fatal? No, no, el que passa a vegades amb aquest traumatisme sobre l'orella és que ja l'orella està sustentada per un cartílag, el cartílag s'alimenta a través d'una estructura que es diu el pericondri, i els, aquests traumatismes, com el que ha tingut el Gavi ahir, doncs el que poden fer és separar el pericondri del cartílag i dificultar la supervivència del cartílag. Per això s'ha d'anar al tanto, s'ha de vigilar la ferida, s'ha de veure que evolucioni bé, s'ha de controlar, i aquesta complicació de l'orella que perd el cartílag, que clàssicament es deia orella això amb coliflor, etcètera, si es vigila no passarà, simplement. No és que tingui por, és que és la complicació típica d'aquests traumatismes.
Clar, li pot quedar l'orella penjant?
No, espero que no. Els serveis mèdics del Barça estaran a sobre perquè això no passi, segur.
Jo li volia preguntar per l'actuació ràpida. Clar, ahir vam quedar tots una mica impressionats perquè va sortir el doctor Pruna amb una mena de grapadora i li va grapar clac, 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 clac. Això, clar, habitualment, quan et passa una cosa d'aquestes, no s'actua tan ràpid, això. Doctor, quina evolució té? És a dir, és una manera, diguéssim, de sortir del pas i després has de tornar a cosir? O ja serveix les grapes que has posat en aquell moment? I després, clar, això es va fer sense anestèsia, sense res. La pregunta és si això... la sensació que vam tenir a casa és que fotia un mal de nassos.
Sí. Sí, home, segur que dolor segur que en tenia, i demostra que el Gavi és molt valent, perquè això suposo que també en calent s'aguanta millor. Les grapes són una solució d'emergència que depèn de com sigui la ferida. Evidentment, les fotos és molt espectacular, però s'ha de veure si la ferida afecta o no el cartílag. Si només és pell, les grapes poden ser una solució ja definitiva. Si hi ha dubtes, evidentment les grapes es poden treure, es poden revisar amb més calma, amb anestèsia, al cap d'unes hores, i suturar-ho, si cal, amb més cura. Però, evidentment, les grapes és una solució perfecta d'emergència en la situació que estaven ahir, i és una cosa que es pot utilitzar sense anestèsia, com es va fer ahir.
Clar, és curiós, perquè...
No, és molt espectacular. Les lesions sobre el pavelló auricular són molt espectaculars perquè sangren molt i són molt aparatoses, però evidentment també és un problema molt, diguéssim, no greu per al pacient, no greu en aquest cas per al jugador, vull dir que, però sí que s'ha de vigilar la principal complicació, que és la necrosis del cartílag.
Clar, si vostè hagués estat allà, al lloc del doctor Pruna, grapar o no grapar, l'hagués deixat continuar, Gavi, jugant al terreny de joc?
Home, jo crec que si ell es trobava en condicions i tinguent en compte que això és una lesió menor, podia continuar jugant perfectament bé, i de fet així ho va fer. El tema aquí sempre és el mateix, vull dir que tornis a tenir la mala sort que tornin a picar, o que tornis a rebre una agressió sobre el mateix son, es compliqui més, però com que aquesta probabilitat és baixa, jo hauria fet el mateix que va fer el doctor Pruna.
Ara anem a imaginar-nos, ja que estem jugant, si li arriben a una pilota a la mateixa zona,
hagués perdut
l'orella, hagués perdut el coneixement del mal.
Però s'hagués quedat l'orella amb un foradet o amb una mica de carcassa?
Ets boig.
No, evidentment el que hagués passat és que l'hagués tingut més dolor i potser hagués tingut de tornar a recol·locar grapes. Però bé, això és altament improbable. En medicina i a la vida sempre juguem a probabilitats. I és obvi que, com deia abans, però si estem en una situació més relaxada i no estem en un partit de futbol o primera divisió amb la competitivitat que hi ha, etc., probablement el més sensat que ha sigut parar, estar tranquil, etc. Però en aquest cas, evidentment, una solució és les grapes.
Doctor, una pregunta no menys menor. Si m'hagués passat a mi, que sempre dormo, diguéssim, amb l'orella dreta al coixí, sempre per mania, clar, sí. Futbolista és important que descansi. Com pot dormir Gavi amb sense poder dormir des d'una banda? És a dir, quina és la millor manera de dormir ara amb Gavi amb l'orella a l'aire?
Fora tot matalàs.
Exacte. Sí, evidentment, cap a l'altra banda o mirant amunt o mirant avall. És molt antipàtic apujar-se sobre una orella quan tens una lesió com aquesta, si segur que no dormirà apujat sobre aquesta orella almenys en 15 dies.
I ara el que és més important, aquesta ferida, a la curta o la llarga, el pavelló auditiu fa que el sonido que vingui de l'exterior, és a dir, les ordres, per exemple,
el sonido, sobretot.
El sonido. Les ordres del Xavi des de l'altre...
La recepció, el pavelló auditiu.
El pavelló auditiu hagi canviat de forma i sentis d'una manera diferent, ja no dic més o menys...
Aquesta era la pregunta.
Està bé. Com a broma està bé, evidentment, no.
No, no, això és molt seriós, que estic dient.
Sí, sí. No, evidentment, la forma del pavelló ajuda a tenir, sobretot, la percepció d'on ve el soroll, en el cas dels homes, i, evidentment, a potenciar algun tipus de soroll, però amb la lesió que va tenir no tindrà cap canvi important en la percepció ni del Xavi ni dels altres.
Disculpi, doctor, hem començat parlant de l'orella amb bròquil, que vostè deia, no crec que passi perquè li vigilaran, perquè no s'infecti, però si això passés, o sigui, l'orella com queda? Arrugada? És per imaginar-m'ho, eh? Com queda una orella en forma de bròquil o de coniflor?
No, però està bé, la pregunta està bé.
Jo vull saber com quedaria aquesta orella si la cosa anava bé.
A veure, si tu toques el pavelló auricular, veuràs que té una estructura molt elàstica i que té la forma. Si perds el que dona la forma, que és el cartílag, queda arrugada, com aquests gossos que tenen l'orella molt caiguda. Bé, no és exactament el mateix. Llavors, això és una complicació, això és una complicació típica, per exemple, de la boxa i del rugby, històricament. Ara, avui en dia, el rugby porta més proteccions i la boxa també, perquè de rebre molts cops i fer hematomes acabaven necrosant el cartílag. I si mires fotos a internet de determinats púgils i jugadors de rugby, ho veuràs. És a dir, simplement queda l'orella com arrugada i caiguda.
Potser per això el Evander Holyfield devia tenir forma de bròquil, i al Tyson li devia agradar el bròquil i per això li va mossegar.
Molt bé,
podria ser.
Ha estat extraordinària.
Bueno, en termes de boxa.
Doctor, ja té material i suposo que els pacients difícilment li faran aquestes preguntes absurdes que li hem fet aquí a la taula, però en qualsevol cas, ens ha anat molt bé saber què pot passar si algun cop tenim algun tall, amb algun got o amb alguna cosa.
Bueno, perdona, a mi em van tallar l'orella a la perruqueria, vull dir, que no cal anar molt lluny. Estaven tallant i de cop i volta que rajava sang i dic, hosti, què passa? I la perruquera em va dir, ai, em sembla que t'he tallat. I a més, raja molta sang, doctor. L'orella, no sé què passa, però...
És clar, com és una orada que està molt exposat a l'exterior, té molt bona vascularització, i això fa que quan té una ferida es tangui molt, i és molt espectacular. Però també no és greu, evidentment.
No, la perruquera no va grapar.
No va grapar, no?
Bueno, em va posar un, no sé, recordo, però bueno, sí, va tallar allò.
Es va disculpar almenys, imagino,
Però em va cobrar el servei,
No com Rubén García, que no es va disculpar l'avi.
A veure, hi ha que veure que també depèn de la profunditat del tall, No és el mateix que el cartílag es talli que no es talli. En el cas de la perruquera, en el cas del Gavi ahir, estic segur que el cartílag està no tallat. El problema a vegades amb els accidents o amb altres situacions és que es talli el cartílag i llavors tot es complica. I és evidentment una situació més complexa des del punt de vista de reparació.
Estimat doctor, moltes gràcies per estar amb nosaltres i per haver-nos explicat tot plegat, perquè la veritat ens vam quedar patint amb el cor encongit després de veure l'orella de Gavi en aquelles circumstàncies. Moltes gràcies, una abraçada.
Moltes gràcies, un plaer.
Gràcies, doctor. Adéu-siau, bona nit.
Dios mío, Gavi es mi relevo, es más duro que yo, se está desangrando y sigue en el campo luchando, Dios mío, con las grapas. Lo quiero para mi guerra, Dios mío, solo le falta coserse las heridas en vivo o cauterizarse la sangre con un soplete.
Bueno, tú a la primera película lo fas.
Sí, me lo haces sin ningún problema. Se cauterice las orejas como un soplete de esos catalana, Dios mío, para sobrevivir a la guerra. Hay que convertirse en Gavi, Dios mío.
Bueno, deixeu-me fer una petita pausa, perquè fa estona que...
Que has d'anar a pixar, no?
No, hem de vendre uns productes.
I quan tornem,
li preguntaré a Lluís Carreras, ell que ha estat davanter, Lewandowski... Allò que es diu tipi.
A veure què diràs,
no,
perquè suposo que
si és una mala ratxa, si no. Ha d'agafar el fil,
ja.
Si no li arriben pilotes, perquè ell amb declaracions a Polònia ha dit que no li arriben i que l'estratègia, que la manera de jugar de Xavi no li afavoreix. En parlem d'aquí 3 minuts.
A tothom li costa creure que es puguin ficar maquetes de vaixells en ampolles de vidre. Però ara que IKEA ha obert una botiga XS amb inspiració XL a les Glòries, amb més de 1.000 productes i tota la gamma disponible en 24 hores, la cosa canvia, oi? Més a IKEA.es/Catalunya.
Per fer la tornada més suportable, pots mirar totes les fotos de les vacances per enèsima vegada o mirar-te les ulleres que necessites amb descompte extra. A Mas Vision tens un 30% de descompte en vidres progressius i, a més, un cupó acumulable de 50 euros. Descarrega't a la Mas Vision.es. La tornada, millor a Mas Vision.
Pugen
o baixen?
Cap a la dreta
o cap a l'esquerra?
Són les cortines de la Mallorquina.
Vine a triar el teixit que més t'agradi i te les confeccionem a mida.
Cortines clàssiques, venecianes, enrotllables, motoritzades, panells japonesos.
I a més, te les instal·lem.
La Mallorquina. T'esperem per fer realitat les teves cortines a Diagonal 506 i a Plaça Universitat.
Segona temporada de Paz Padilla al Teatre Apolo amb el seu espectacle El humor de mi vida.
Y cuando veo una foto suya, hoy ya no me pregunto, ¿dónde está? ¿Por qué te ha ido? Ahora miro la foto y digo, ¡qué bueno estaba!
Un camí d'errors, de descobriments, de pena i d'humor. Molt d'humor. I és que la vida és plena d'aquestes coses. Per què quedar-nos només amb les tristes? Paz Padilla, El humor de mi vida. Quatre úniques setmanes. Entrades a la venda a teatreapolo.com.
Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
RAC1 oficial.
RAC1. Seguiu-nos.
Tots som 1.
Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Minuts. Arribarem a les 8 del vespre esperant Ana Bullonesta, però abans, com us deia, Edgar, volíem també apuntar el debut d'Íñigo Martínez. Ja ha resolt la fascitis plantar aquesta?
Sí, després de dos mesos de la seva presentació o del seu anunci del fitxatge de l'Atlètic Club procedent al Barça, ha superat una fascitis plantar que gent que l'heu patit, sí, com no, tu, Toni, és complicat. Sincerament, jo esperava que trigués més en debutar i que ho fes després de l'aturada per seleccions, que és el proper cap de setmana. S'ha perdut els partits de pretemporada, 3 de Lliga, ja ha debutat. Oh, poqueta estona va estar.
Ara anem amb el que m'ha comentat l'Edgar Fornós aquest migdia, que és que va debutar, atenció al detall amb el que es fixa l'Edgar García, sí, l'Edgar Fornós, que és que va debutar amb les botes negres.
Sí, són les botes de la seva firma esportiva, no sé si es poden dir marques o no.
Bueno, cal,
no, no cal, no cal, però comença per N, ja la sabeu, nord-americana, i en principi està...
La deessa grega, no?
New Balance.
Podria ser, vale. Podria ser, més pistes, no fumen. No, torneu a les botes d'Íñigo Martínez, en aquest cas eren totalment negres perquè en aquest sentit està buscant quin és el model que li va bé i un cop vagi bé, li posaran doncs el nom de la tieta, de la cunyada, allò que fan
però
els futbolistes.
Però el fet que sigui de color negre l'ajuda per la fascistis plantar?
Probablement, perquè si no hi pensa tant.
No, i Ersor, d'Ersor i
Ersor. Ara fan la línia, la marca que sigui, sí, sí. Plantar. Bueno, serà la manera de vendre un producte que és especial per la gent que té fascitis plantar, tot i que no serveix, perquè quan tens fascitis plantar has d'anar amb un podòleg. Un dia podríem entrevistar-ne un que va estar al Barça molts anys.
Això sembla cor obert,
no hi ha plantilla que valgui,
no? Bueno,
i te l'han de fer especial, si no ho resols.
Ara, fixeu-vos, el tema de les botes...
No, sobre les botes també passa, Edgar, no? Quan acaben contracte amb una marca, no? I mentre no decideixen amb qui van, també les porten
negres,
com una mica de dir, que estic disponible per
un lloc. Al poquí, fins i tot l'època que els jugadors del Barça no volien identificar-se perquè no cobraven, sembla que era drets d'imatge, de l'època Meiva,
i
jugaven amb un
esparadrap. I tant, als anys 80.
Sí, Meiva, per cert, vol tornar amb força al futbol, eh?
Sí.
Compte, eh? Es va arribar a plantejar, va arribar a tocar la porta del Barça. Això ja ho explicarem un altre dia, amb més calma, val? Perquè això... No, marxem... Sí.
Ah, per favor, eh?
Per favor! Home, per favor!
Va, que li vull preguntar...
Això és imprescindible.
Va, que li vull preguntar... Que li vull preguntar a Lluís Carreras, a Lewandowski... A veure, és una qüestió de ratxa, de que ha fet un any més, o de què què creus que li passa?
Jo el defensaré, eh?
Val, doncs
molt bé, molt bé, sí senyor. Amb vostè.
No, jo el defensaré amb estadístiques, eh? Una cosa són les sensacions que pot donar, que sí que pot donar sensacions, doncs, que no remata prou, que no li arriben prou pilotes, però són només sensacions, perquè està dintre dels paràmetres més alts en l'equip. Amb què? Per exemple, i el principal, 4 partits, 2 gols.
Fixa't.
Si seguim aquesta mitja, ens anem a 38 partits de Lliga, doncs mira...
19
gols faria, no estaria malament, que és molt difícil, que ho faci. Accions d'alt impacte. Què volen dir accions d'alt impacte? Accions que generen, doncs, oportunitats que després no vol dir que siguin gol. És el tercer de l'equip. El primer, Pedri, el segon, ojo, Lamine Yamal, i el tercer, Robert Lewandowski. Rematades. És el jugador que més remata de l'equip. El segon, Lamine Yamal.
Fixa't.
Vale? Duelos aèrios, que em posa aquí. Mm. És el jugador, després de Koundé, que més en guanya. I quan vull dir que més en guanya, vull dir que després de tocar la pilota amb el seu defensor, aquesta pilota arriba amb un company.
Claro.
O sigui, que són tres estadístiques de... perquè veiem que Robert participa, que Robert remata, claro, que Robert marca. Que no ho fa igual com l'any passat a l'inici. És veritat. Que l'edat pot ser un condicionant. Per mi, aquest any, no. L'any que veurem.
Bueno, escolta, no, no, però sí, quina defensa,
sí, senyor, bravo.
Caram, no, i també una cosa aquí, el meu amic Lluís,
Toni, una altra cosa.
Has fet una mica trampa, Lluís, una mica trampa.
I espera, Joan, i l'he de defensar, saps per què, també?
Digue-li, digue-li.
Perquè no... No, no, perquè no en tenim més, eh?
Ah, va bé. Pensava que anaves a dir perquè va a Sant que... Pol a fer mariscades.
No, jo encara no l'he convidat.
Jo pensava que Joao Félix jugava en el lloc de Lewandowski, però està clar que com que no hi entenc, per això us tinc a vosaltres, no, però, no, clar, vaig pensar, mira, davanter per davanter.
Dic que fa una mica de trampa, perquè clar, clar que és el que més remata. És el davanter centre, només faltaria que no fos el que més remata.
Sí, sí, clar, clar.
És lògic. Que el que interessaria que d'aquestes que remata, alguna anés entre els tres pals i entrés a dintre.
Però això no, també li passava a Messi, eh? No us en voleu en recordar.
Bueno.
No, no us en voleu en recordar.
No, no, no.
Messi,
no, no.
Però Messi xutava moltes vegades i allò no entrava.
Hi havia dies... No compari, avi, no compari. Senyor Saperes... Senyor Marcelí, no compari, eh? Sisplau.
A veure, que el Saperes volia dir alguna cosa més de l'Ombra.
No, 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 que jo no el veig amb la frescor amb la que va començar la temporada passada.
Però, ah, sí...
Que hem de tenir paciència, sí, que és que...
Si asseiem a Lewandowski...
És que Vitor Roque, al desembre...
No, 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 dic de la plantilla actual, qui pot jugar de davanter centre?
Joao Félix.
No m'heu dit que no.
O Ferran.
Sí. Però si m'heu dit que jo,
no,
Fèlix,
que és... De fals nou. De fals nou.
Sí, jo pot.
De fals jugador, com diria l'àrbitre.
Sí, de fals jugador. De fals. O Ferran Torres és l'altre que posaria jo com a...
Que és possible. Des de que ha trencat amb la filla d'Ojo Enrique, és un altre...
Está ciclado, está ciclado. Té de mal gimnasio, cuelga vídeo. Está sarrapao ahí, está con su luz, con su cosa.
Però, compte, els dos els hi ha anat millor, eh?
Sí, però és que...
A la filla d'Ojo Enrique i a Ferran.
Però la filla d'Ojo Enrique, per què?
Professionalment parlant, fa poc va guanyar una de les... dels tornejos que d'Hípica va guanyar, que, cosa que m'alegro moltíssim, i a Ferran sembla que ha recuperat una miqueta el camí de gol. A vegades va bé trencar per...
Jo el que anava a dir és que a la pretemporada, quan Xavi ha fet dos equips, amb un equip va jugar Lewandowski de nou, i el de la segona part ha sigut sempre Ferran de nou. I quan ha fet un canvi de sistema, Ferran, excepte ahir, que va jugar d'extrem, sempre ha jugat pel mig.
Sí, sí. Clar, què vols venir a dir?
Que sense Lewandowski, Ferran
no faci mal Robert. Que no faci
Ferran
mal Robert.
Podria ajudar a Ferran.
Ah, per tant, tenim a Ferran i Joao Félix. I ja està, no?
Clar,
no
hi ha ara mateix a l'espera de Vitor Roque, que ha de venir al desembre,
sí,
en principi.
Vitor Roque, clar, ara ens hem de quedar amb els vídeos que ens envien des de Braga. Jo, el típic del vídeo, de les imatges.
Jo no sé si el Lluís està d'acord amb aquestes queixes que ha fet Lewandowski a un mitjà estranger, on deia que el fet de jugar sense dos extrems, és a dir, amb quatre migcampistes, li arriben menys pilotes. No sé si, Lluís, estàs d'acord amb aquesta afirmació o no?
No, no, i a més és que és mentida, perquè qui més s'associa amb Lewandowski, a pesar de quan juga Rafinha, és Gavi. O sigui, qui més s'associa amb Lewandowski és Gavi. I Gavi és el que està jugant de fals extrem o d'extrema a cama canviada. Evidentment, si tens dos extrems a cama natural i que et vagin posant centrades, clar, això ho volem tots. Però això és mentida. Això és mentida. Estadísticament és mentida.
Bueno, ara no es queixarà, que ara tindrà també Cancel, vull dir, potser li arribaran...
Cancel per una banda, Balde per l'altra, com deia el Joan Poquí.
Potser li arribaran més pilotes, no, ja no l'excusa, ja serà... Tot i que ahir em va fer patir amb el penal, vaig pensar, ara com fotem allò...
No,
tu, a veure,
fa patir molt allò.
Carreras, tu ets partidari del penalti amb Paradiña, aquesta tonteria, o de galeta?
Canyardo.
De galet, ara, canyar-lo de galeta.
Sí, no?
Decidir un cantó i vinga.
Hosti, em va posar molt nerviós, pensava, hòstia, no me la caguis ara.
La carrera aquella que fa.
Sí.
Jo és que no el vaig mirar. Estava a casa, vaig girar i vaig dir...
Mira, jo vaig fer igual, jo em vaig aixecar i me'n vaig anar a la cuina.
Dels nervis.
No, vaig pensar, ara la cagarà, aquest tipus la cagarà ara.
Però no, va fotre.
Va ser allò del
paradinya.
I la pilota va anar molt...
Si el porter aguanta una mica...
Totalment.
Ara...
i li encerta, clar. És un 50%. Si el porter es tira cap al cantó, li para segur.
Aguantant,
portem bigoti. És habitual un porter que jugui amb bigoti?
No.
Va cridar l'atenció. I el porter de l'Osasuna, bigoti?
Jo no recordo.
No. Bueno, això ho deixem per un altre dia. Mira, ja ens xiulen al final de la
contenda. I no parlareu del fitxatge de l'Espanyol?
D'aquí...
Ramon Ramos i Keita Valdés. Escolta, una meravella, eh? Llàstima que Keita Valdés es va lesionar, però, escolta, bueno, han això... invertit quasi tant com el Barça i l'any que ve el tremolor.
Demà, en tot cas, ho tractem. Lluís Carreras, un honor, moltíssimes gràcies. Joan Poquiro,
Josep Carreras. Vinga, Toni, a tots, adeu.
Gràcies.
Una abraçada, Toni.
Demà més, Edgar.
Demà més i millor en principi.
Sí, esperem
Becario,
que sí.
Tendràs de millorar, eh?
Versió RAC 1. Això que sents... En codi automobilístic no vol dir res. En canvi, això altre... significa molt. Canvia't ara i t'abaixem el preu de l'assegurança de cotxe, sí o sí. Vine a directe a lineadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta'n les condicions.
No em preguntis per què. L'estimo perquè sí. Perquè tinc més de 10 milions de raons per estimar-la. L'estimo perquè amb ella puc parlar des d'arreu del món amb els meus amics de sempre i per la fibra de màxima velocitat que arriba a tot Catalunya. L'estimo perquè sí, perquè és la meva. Parlem Telecom.
Fes-te ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Montse Interiors presenten Cases amb ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño. Un espai per aquells que volen convertir casa seva en un lloc acollidor, harmoniós i amb caràcter propi.
Descobrirem els secrets dels especialistes, interioristes, artesans i dissenyadors. Us donarem idees per inspirar-vos, tenir cura de la llar i fer-ne el vostre refugi.
El dilluns, cada 15 dies, Cases amb ànima. Un podcast de RAC més 1 amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Escolta'ls a l'app de RAC 1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
En Espresso cuidem l'origen de cada gra de cafè, però també cuidem el destí. Tu, perquè sabem que el teu amor pel cafè de qualitat és per tota la vida. Per aquest motiu, en la teva propera comanda rebràs un detall que et transportarà als orígens del cafè. Apropa't a la teva boutique Nespresso i gaudeix de Your Special Days fins al 17 de setembre. Consulta les condicions a Nespresso.com. Nespresso. What else?
No et perdis la millor garnatxa de l'any. Tres vins sublims seleccionats per Gourmet La Vanguardia. La Florenç de Josep Grau, els costums de vinyes del convent i garnatxa de Castell del Remei. Sis ampolles valorades en 108 euros, ara per només 74. Compra la millor garnatxa de l'any a gourmetlavanguardia.com.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
RAC 1.
Hola, Vicenters. Te habla Vicentas y Deportes. Se interrumpimos esta programación ñorda asquerosa para anunciar que Vicentas y Deportes ha comprado la hora de 7 a 8 del vespre para hacer La Hora Vicenta, el programa deportivo que te interesa, nena, con autógrafos, entrevistas, radiografías y las mejores tertulianas barcelonistas. Atención, porque comptem amb Joaquín María Puñal.
Hola. Soc el Puñal, fot-li Joaquín María.
Tertulianas como Inma Pedemonte y también el Justin Bieber de la perruquería, que es Josep Pons. Ah, y también contamos con Samarán.
A la ville de Badalona.
A la ville de Badalona.
También tendremos tertulianas como Regina dos Santos, al señor Suteras y la madre del Rubianes este.
Por mi hijo Mato. Dame un donete.
Todo esto y mucho menos en La Hora Vicenta, a partir del lunes de 7 a 8. Una hora más en, yo qué sé.
Versió RAC 1. Cada tarda de 3 a 8 amb Toni Clapés.
Marcelina, esto hay que celebrarlo. Un piquito.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Tots som 1.
Un minut i arribarem a les 8 del vespre. Edgar Fornós, fins demà, eh?
Fins demà. Fins demà.
I ara ja saludem l'Anna Ballonesta, que ja ens acompanya. Què tal?
Hola, bona tarda.
Què tenim? Què tenim a aquesta hora?
Ui, doncs avui parlarem d'aquestes negociacions entre Yolanda Díaz i Carles Puigdemont. Estarem pendents del què? Què, no?
Entre Carles Puigdemont i Espanya.
Ah, disculpa.
Que és molt diferent.
Doncs això mateix, en parlarem. També, doncs, abans de que demà Carles Puigdemont digui quines són aquestes línies vermelles.
Que a mi ja m'ha arribat, pel xat. Sí. Home, pel xat.
Ah, doncs, si ens ho pots passar,
ens
anirà bé.
Que tinc un xat dels que diuen els esclopets. Allà m'ha arribat tot, eh?
I res, tenim també, parlarem de la Diada, que Pere Aragonès ha dit que ja s'estirà, de l'inici de curs, en fi, moltes coses.
I què ha canviat perquè Pere Aragonès vagi ara a la manifestació de l'ANC i l'any passat no hi anés?
Jo t'ho he de dir, això.
Ah, no, no.
Ah, no, preguntem.
Val, doncs ja ho tractareu, no?
Preguntem-li amb ell, a veure què és el que ha canviat.
Sí, una setmana, la manifestació.
Sí, sí, sí.
Anna, bon programa, bona temporada.
Moltes gràcies, que vagi bé.